A Ràdio Maricel, a cel obert.
I no sabem pas si ve cada menjar de tast o hi ha algun altre moment de l'any en què Marcelí Ginel posa els peus a Sitges. Marcelí Ginel, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ben retrobat.
Igualment.
Com porteu el català, per cert? S'ha rovellat o no?
Bueno, s'enganxa una mica. S'enganxa una mica perquè quan no practiques, evidentment... És... Però tinc la sort de... Bueno, al meu negoci de tant en tant de comptar en gent en catalans, en gent coneguda, en gent menys coneguda, però hi passen, hi passen.
Mm-hmm. Veniu a Sitges pel tast només o alguna altra època de l'any?
Bueno, al començament de marxar havia vingut alguna vegada més per mig, no? Però ara normalment sempre intentem fer les vacances al setembre, donat que allà és una mica de temporada baixa i que has acabat l'estiu, estàs més cansat i és la millor època per poder descansar una mica. No hem d'oblidar que nosaltres hem viscut 40 anys a Sitges, no sé si això és molt o és poc, per mi...
Home, depèn de la vida de cadascú, però 40 anys així...
Sí, per tant, no, i bueno, nosaltres continuem conservant la nostra casa aquí, tenim la filla, tenim un net en aquests moments també, i això evidentment tira, jo la veritat és que me'n recordo molt de Sitges. Jo, quan la gent me pregunta, Sitges o eres blanco? Canvio la conversa i me'n vaig a una altra cosa.
Això vol dir que tenim aquella certa sensació que acabarà Sitges tirant del tot?
És possible. Jo mai no diré que no ni que sí. Vull dir que, igual que sempre hi ha molta gent que em pregunta, escolta, i la política? No sé, de moment està aparcada. Això no vol dir que un dia no em doni això que diuen el gusanillo.
Sí, el que passa és que... és bastant habitual trobar a persones que han exercit la política que després diguin que difícilment s'hi tornarien a ficar.
Jo no ho diré mai.
No.
A mi, ho dic sincerament,
sí.
A mi el que és la política municipal m'enganxa molt. Tot i que tinc que dir que jo no sóc polític, sóc un polític d'aquests raros, no? D'aquest que li agrada fer la política de la senyora Maria, no? A mi no... Les obres faraòniques i tota aquesta història a mi no m'agrada. M'agrada fer formigueta i anar fent poquet a poquet.
O sigui, un autònom ficat a polític.
Exactament.
Vaja. Sí. Per tant, no em veus sortir pas desenganyat de
l'experiència? No, ni molt menys. No. I estic molt content i segurament que m'he equivocat moltes vegades. Però bueno, jo he fet sempre el que he pensat que tenia que fer i treballar i ficar hores i hores i ja et dic, a mi és la política, jo penso que no és a mi, jo diria que la majoria de la gent que s'enganxa en política municipal és que enganxa, enganxa, agafa la borratxera, però agafa la borratxera.
Ja sabeu que també n'hi ha molts que en surten cremats per alguna cosa o altra i diuen, deixem-ho com mínim per uns quants anys.
Sí, evidentment, no, i aviam, jo penso també que és que a vegades t'ho has de prendre una mica també, pues, com una cosa que passa, no? Arriba a la teva vida i que després per circumstàncies però l'has de deixar.
Relativitzar-ho, per dir-ho així?
Sí? Més o menys.
No fer-se mala sang?
No. És molt difícil. És molt difícil que tothom estigui content. Això està claríssim. I has de treballar i has d'anar fent i a vegades, clar, aviam, el que es mou, abans o després ha de trepitjar amb algú. Però jo penso que tothom que entra en política, sobretot en política municipal, el que té és ganes d'ajudar el seu poble, de treballar. L'únic que passa és que últimament jo veig una cosa, i és que el tema dels partits polítics, que tenen segles diferents, no? Però al final dius, bueno, però el color sembla que sigui tot el mateix color, perquè comencen a sortir partits petits per aquí i per allà i després s'enganxen aquí, pues, en qui sigui. A mi la veritat és que això no m'agrada massa.
Ara
no?
Parlo un autònom o un expolític?
No, jo com a ciutadà...
D'acord.
Però jo sempre he pensat que la gent tot el que ho fa amb bona intenció, no? Que a vegades surti millor o surti pitjor, doncs pues, bueno, però ja et dic, a mi el que no m'agrada és aquestes picabaralles que hi ha en aquest moment, que clar, que els partits grans són els que porten... però que després li donen el caramelet a qui sigui per continuar manant. I penso que a nivell... Jo sempre parlo a nivell municipal, no parlo ni de política autònoma ni de política nacional, no? A nivell de poble, penso que se nos està escapant una mica de les mans a nivell general, eh? No vull dir que siguin solament les Sitges, no? Tot arreu.
Heu parlat amb excompanys de consistori en aquests anys? Sí. Manteniu més o menys una certa
vinculació? Al principi més, no? Per telèfon, però clar,
és normal.
No podem oblidar, inclús amb ciutadans i amics de Sitges, només arribes i a mi hi ha molta gent que em pregunta, escolta, tornaràs? No sé si m'ho diuen un perquè volen que torni i altres perquè estaven fins al moño del Marcelí, no? Però vull dir que sí, parlem i, bueno, i analitzem coses, i jo penso que hi ha coses que estan ben fetes i altres que estan menys ben fetes, i que va bé, cadascú veu té la seva visió, no? Ja et dic, a mi m'agrada les coses petitones, fer moltes i no fer grans obres faraòniques, perquè les obres faraòniques costen molts diners, duren molt de temps i a vegades no serveixen per res. Vull dir que, per tant, jo penso que als pobles el dia a dia és molt important.
Heu vist Sitges molt canviat o no?
Sí, evidentment. Sitges ha crescut, tot i que té poc per créixer en aquest moment, però ha crescut. I aviam, jo tinc que dir que hi ha coses que les veig positives. Les entrades de Sitges han guanyat molt. Això ho hem de dir, sincerament, està bé.
És a dir, aquella sensació que teniu quan arribeu...
Sí, que arribes en una ciutat... Però clar, després, quan entres, ja et decepciona, hi ha coses que ja no t'omplen tant. No?
D'acord, com què?
Aviam, el tema de la neteja, per mi... primer hem de dir que sempre ha sigut un tema molt difícil. Tindre una vila com Sitges completament neta és difícil. Però ja en aquest moment ja puestos... que la veritat és que canta molt, eh? I després les obres que s'han fet al mig del poble, i aquí vull trencar una llança en favor segurament dels polítics, però no tant amb els tècnics. Jo penso que ha sigut més part tècnica. La veritat és que quan arribes al cap de la vila, els que hem conegut, ho hem viscut, perquè aviam, jo he viscut, he estat 30 anys al costat del cap de la vila, tothom recordarà, jo tenia la taverna d'or, vull dir que... I aquesta sensació, jo veig que, no sé, la plaça per mi ha quedat molt lletja, molt lletja.
No ho sé,
tinc que dir sincerament. I segurament, però ja et dic, jo aquí fins i tot no li donaria tota la culpa als polítics, més a la part dels tècnics, perquè ara vas a pobles que volen fer el que Sitges feia fa 30 anys.
És a dir, entendríeu que els tècnics no han sabut aconsellar, per dir-ho així?
Jo diria...
Amb els
diria,
materials...
Exactament, material, i no sé, una mica de colorit...
Què ho trobeu? Massa mort?
Jesús,
que ho trobeu? Massa mort?
Massa mort. I a més, si veieu el tipus de material, a part que és lleig, és que és difícil de netejar després. I jo penso que ja teníem una experiència al carrer Parellades, havia l'experiència del faltat que havia abans, que era impossible netejar-lo, i amb aquestes coses, però ja et dic, jo torno i que em perdonin els tècnics, però jo penso que ha sigut més per una part tècnica, no pas per la part
política. Això ho heu vist ara, perquè és clar, quan veu venir el darrer cop a Sitges, això encara no estava fet.
No estava fet.
I per tant, això ha estat, diguem-ne, la novetat d'aquest any. Bé, això,
i
la
després,
platja...
després hi ha una altra cosa, i això segurament que ho veig més com a empresari del món del turisme, no podem enganyar-se, i això abans o després si gens ho sentirà, i és el tema dels cotxes. Jo particularment, a mi no m'agrada el cotxe, jo si pogués no agafaria el cotxe mai, però malauradament necessitem el cotxe cada minut, i jo penso que treure tots els cotxes com s'estan traient, i això a la llarga ja veurem el resultat que dona, però jo penso que s'equivoquen els Sitges, i ho sentirà tota la part, bueno, ho sentirà tots Sitges, perquè aquí tothom viu del mateix, vull dir que és la cadena de... I clar, la gent, tot i que aviam, cada dia hi ha més avions, hi ha més trens d'alta velocitat, però la gent continua agafant el cotxe per comoditat, i no podem oblidar que estem al costat d'una ciutat de la més gran d'Espanya, sinó la més gran, i que la gent per comoditat estan a la millor entre amics parlant, i en mitja hora, bé, anem a dir a les Sitges, i que és incòmode anar-se al tren, i això jo penso, aviam, que segurament és molt més bonic sense cotxes, això seria, però jo penso que una ciutat com Sitges no pot prescindir dels cotxes.
O sigui que us alineeu, per dir-ho d'alguna forma, amb aquells que creuen que pot ser molt bonic sense cotxe, però no és prou motivador.
Exactament.
Ni és prou perquè una persona es decideixi dir, doncs,
i econòmicament, doncs,
i econòmicament
es sentirà. Sí? I ara més, perquè al moment que estem passant, evidentment, se sentirà més.
D'acord. Vélez Blanco també deu haver canviat, amb 7 anys.
També ha canviat molt.
Però en dèieu que hi ha, què, un padró de 1.800 habitants?
Sí, aproximadament.
Mare de Déu.
És un poble petit, però és un poble que d'alguna manera s'ha estat apostant per al turisme en els últims anys, però ja estem 3 restaurants d'una categoria una mica alta, s'han fet 4 hotelets de 25-30 habitacions, però també molt cordon i molt bé, però clar, estem patint, en aquest moment estem patint tots, la crisi allà ha arribat com a tot arreu.
Us preguntàvem fa un moment sobre això i ens dèieu que teniu la sensació que fins i tot allà la crisi és més dura que aquí.
Jo diria que sí, perquè aviam, Sitges, no es podia molt, Sitges va ser una de les ciutats pioneres en turisme, lo que deia abans, tenim Barcelona al costat, i això dona molt. Nosaltres allà hem de portar la gent. Estem a 180 quilòmetres d'Almeria, que és la capital de la província, i clar, treballem molt més en la gent a la part de Múrcia, que està una mica més propera.
Sí, que tot i estar propera està...
Sí, 100 quilòmetres.
A 100 quilòmetres.
Sí, però bueno, tenim la ciutat de Lorca, que estem a 25 quilòmetres, i és una ciutat ja també relativament gran. Però clar, aviam, allà la crisi és molt gran i es nota molt. I, clar, per tant, com que tenim que tirar de la gent, no passen per la porta. El que va és perquè ho sap,
d'acord,
o perquè ho sent per la ràdio, o perquè ho veu en un diari, o en la facilitat que tenim ara, sort d'internet, que tothom pot...
Per tant, no sé si en algun moment pensàveu, clar, a Sitges entraven sols...
Sí.
I a Vélez Blanco s'han de fer entrar d'alguna manera.
Sí. Jo tinc que dir-te una cosa, Vicent. A mi, jo he sigut sempre una persona que m'ha agradat molt el soroll, la juerga, però m'ha agradat anar a buscar-ho, no que em busquin a mi. I amb això allà hem guanyat molt. Nosaltres allà estem en un lloc molt tranquil, que al moment que estàs treballant tens molt de soroll, però quan arriba la nit...
No, tranquil, ha de ser per força.
Ja t'has quedat tranquil·let. No queda ningú, només veu arbres, aigua... I a mi, com que m'agrada tant la tranquil·litat, doncs amb això la veritat és que estic molt content.
Però clar, ens explicàveu que estàveu en un món on fins fa 4 dies hi havia empreses de 140 treballadors, tota l'aigua, no ha quedat ningú.
Evidentment, el que és l'Orca, el que jo conec, hi ha quantitat d'empreses que han tancat, i hi ha quantitat d'autònoms d'aquestes petites empreses que tenien 4 o 5 treballadors i que estan tancant. I aviam, el tema està en que la mires i el tema ho veus molt lluny, no. I després hi ha una altra cosa que per mi és el més important, i és que jo penso que hem perdut una mica la il·lusió, i quan es perd la il·lusió ho has perdut tot, perquè el que transmetes als altres també és desil·lusió. Vull dir que, i clar, de totes maneres, aviam, jo sóc de les que dic que tenim que aguantar quan sigui, no? I esperem que... Però jo la veritat és que no ho veig, no ho veig clar. No ho veig clar perquè no veus alegria, i clar, és que no parles amb ningú. No parles amb ningú que et doni una mica d'ànim.
D'acord.
Tothom diu el mateix. Perquè jo parlo amb gent de Sitges i em diu el mateix. Ara venim cap a la ràdio, m'he trobat amb un comerciant de Sitges i em diu: Marcelí, és que anem molt malament. I estic parlant d'un comerciant que està al mig del poble.
D'acord. I a Marcelí deu dir: pues si jo t'he contat allà baix.
Evidentment. No, però bueno, ja aviam, jo tinc que dir que hi ha coses que, Sitges, jo, em fa molta il·lusió quan parlo la gent i diu: no, però és que Sitges és diferent, Sitges encara hi ha molta gent, ja... I és veritat, arribes aquí, ahir mateix estava tot plenici, però que no sé pas si la gent gasta o no gasta,
perquè
anar al carrer no costa, no? Per això deia que el tema de la neteja de Sitges és molt difícil de tindre. Però clar, jo en aquest moment la veritat és que ho trobo una mica brut.
Sí. Veu començar aquesta aventura empresarial fa 7 anys, quan veu marxar d'aquí. Per què?
Aviam, això va ser també una mica capritxós, si es pot dir, si és aquesta la paraula exactament. Jo havia comprat l'any 92, a l'any 92, sempre pensant que el puesto era un puesto molt bonic, era un puesto guapo, em feia il·lusió, però després de tenir-lo, després de comprar-lo, havia deixat mort, no sé, no... I un bon dia...
Hem de suposar, fent parèntesi aquí, que allà el terreny deu ser molt econòmic, no?
Bueno, ni un ni do als últims anys, i després, que no sé si sabeu, que l'any 92 Abel Rubio va tocar el gordo de la loteria, i arreu del gordo de la loteria això va ser...
un boom.
Lo que valia 5 va passar a valer 10. Vull dir que... I inclús la loteria va servir perquè molts es fessin ric i ara en aquest moment estiguin arruïnat. Perquè, bueno,
15 anys després, eh?
Sí, poquets anys després.
Poquets anys després.
No, he dit al 92.
Al 92,
no, perdó, rectifico, al 2002.
Al 2002.
El mateix any que jo vaig arribar allà.
D'acord.
El mateix any que jo vaig arribar allà.
D'acord.
Llavors, no és que sigui tan barat o no.
D'acord. Però en qualsevol cas, al 92 vau fer un cop de cap i vau dir, mira...
Sí. I llavors el que passa és que jo estava allà, pues un bon dia, com que feia el mateix que faig ara, quan tenia un moment, vivia a Sitges, quan tenia un moment m'anava a Vélez Blanco.
D'acord.
I un amic meu, que té un estudi d'arquitectura, em diu, Marcelí, per què no fem alguna cosa aquí? Bueno, vam començar amb dues cerveses, fem quatre ratlles
i a veure què passa.
Aquestes quatre ratlles van desembocar amb un projecte de 1.800 metres quadrats. I bueno, vam tirar endavant.
Aviat està dit, eh?
Sí, vam estar dos anys i mig d'obres, perquè la majoria de les que s'ha fet és restaurat.
D'acord.
Tot restaurat.
Sí, la majoria de
l'obra.
De l'obra.
És restaurada.
És restaurat.
Sí, tot, i està tota... Com que hi ha un riu d'aigua que passa per mig del molí, que és el que fa... Inclús vam desmuntar el que és el molí. El molí és del segle XVII. Ho vam desmuntar, ho hem restaurat, i funciona perfectament.
D'acord, d'acord. Que... O sigui que us hi veu deixar allà...
Sí, tot el que teníem i una mica més.
I una mica més.
Una mica més.
I una mica més.
I llavors, pues, bueno, d'alguna manera també havíem pensat que ho podria portar una altra persona i nosaltres continuar aquí a Sitges. Però després es va presentar a vendre lo de Sitges, al restaurant, vam vendre per poder pagar allà i vam decidir que allò valia molts diners i que d'alguna manera teníem que fer front nosaltres. No? I allà estem.
D'acord. Aquell caprici inicial es va convertir en una certa obligació?
Sí, evidentment, està claríssim.
D'acord.
I ara...
Vist amb els anys de perspectiva,
sí,
eh?
I ara...
Com aquell que diria, veu marxar obligat, vaja.
Sí.
Sí.
Una mica sí.
Una mica sí.
Una mica sí. I ara jo mai havia pensat en la jubilació, perquè inclús deia, bueno, si continuo com estic, d'aquí 4 anys i tal, quan em tingui que jubilar... Encara serà aviat, però tal com veig les coses en aquest moment, pues ara ja començo a pensar. Jo tinc el meu fill que està allà amb mi,
sí.
Però és d'aquest que de tant en tant li dà el mono, que diuen, papa, me'n vaig 5 dies a Sitges, els seus carnaval, la festa major, tot allò, i clar, no sé...
Clar, perquè en Marcelí només ve per aquesta època de l'any.
Sí, però el nano
ve molt sovint. Sí, però vull dir, el pare, ni per Carnaval, ni per Festa Major...
No, clar, algú s'ha de quedar allà,
no? Algú s'ha de quedar allà. Algú s'ha de callar.
Sí, sempre toca la mare i el pare. Sí. No, tenim la sort que... Bueno, tenim la filla aquí, la Juanita també,
sí.
Treballa a l'antemare, i de tant en tant ens fan una visita amb el net.
D'acord. Però podeu dir, està això, la família partida,
sí,
i partida
sí,
per una obligació.
Una obligació.
Per una obligació.
Sí, sí.
O sigui que un pensa en fer números ja a aquestes alçades.
Sí, Vicent, sí, evidentment. Sí. Jo tinc en aquest moment tinc 62 anys i, bueno, aviam, no he pensat de retirar-me de
mare.
El que passa és que ja et dic que hem perdut una mica la il·lusió. Sí. Tot i que jo a vegades tinc això, que tinc la carretera davant del restaurant i hi ha un... això que diuen la valla, diuen quitamia, doncs,
sí.
I a vegades me sento allà
a contemplar ningú,
i miro l'edifici, ho miro tot, miro l'aigua i dic, bueno, Marcelí, també ja que està en pitjor, no? I, bueno, i la veritat és que tinc que agrair-la molt a la meva família, sobretot a la meva dona, que és la sacrificada. Quan estava a Sitges, quan em dedicava a la política, va ser la gran sacrificada del negoci, i en aquest moment és l'alma del negoci també, perquè està a les 24 hores del dia al front del negoci. I la veritat és que això dona ànims també, no? Si la família veus que t'ajuda i tal, pues això dona...
Fem una pregunta d'aquelles que tants autònoms es deuen fer. Paga la pena?
Hi ha moments que no. Ja, la veritat és que hi ha un moment que no. I jo, sobretot jo, per la inversió que tinc allà, en aquell moment, no. La veritat és que quan vam començar molt bé, i fins fa un any i mig,
sí,
anava molt bé. Sobretot nosaltres al cap de setmana treballàvem una barbaritat.
Sí, perquè ens dèieu que reservava de diumenge a diumenge, sí, diumenge i diumenge, això era un continu,
sí,
no?
Sí, i el telèfon no parava. I menjars d'empresa i bodes petites i però clar, això ha caigut moltíssim. La gent no tenen, si no tenen feina no poden tindre calés, per tant, i no ens podem enganyar que anar a un restaurant d'una certa categoria és un luxe també, eh? Vull dir que nosaltres fins i tot ara estàvem pensant de segurament fer-lo, pues, això és el que també, per això també penso que el Sitges no va tan bé com sembla, perquè surtes i veus que a tot el restaurant hi ha menús molt
a bé de preu, sí.
I nosaltres ara estàvem pensant de fer alguna coseta, el que passa és que aviam, nosaltres allà on estem ubicat, fer menús depèn a quin preu, no faràs res, perquè clar, que faràs quatre persones, no?
Sí, sí. No. Clar, amb la situació on esteu és
com... Però que s'està fent a tot arreu, i això és el que m'ha estranyat també una mica de Sitges, que bueno, veus gent i veus que hi ha moviment i tal, però quan veus tanta competència de preus,
sí,
vull
sí,
dir,
sí, sí,
i no ens enganyem, un restaurant que mai havien fet menús aquí a Sitges, i que ara ho estan fent,
sí, sí.
Això vol dir que pues, bueno, pues que
s'ha de trobar alguna sortida o altra, no?
Que no raja.
En la reflexió sobre el que està passant, es coincideix els d'aquí amb els d'allà, per dir-ho així, quan en Marcelí ve aquí, sobre això, sobre les dificultats, sobre per què està passant o què està passant, tothom més o menys té una visió coincident.
Sí, el que passa és que hi ha gent que el color polític sembla que a vegades faci més força que... Jo, i ho diré amb tota sinceritat, totes governs fan coses bones i coses dolentes. Jo penso que totes les mesures que s'estan prenent equivocadament, i tard. Clar, és que fa 4 dies encara no teníem crisi, quan tothom estàvem ofegats, no? I jo penso que... Però va bé, jo aquí culpo igual amb el govern que amb l'oposició, perquè l'oposició tampoc està fent gran cosa perquè la cosa tira endavant. Jo penso que aquí ja, en aquest moment, hi ha un acoso i derribo, i punto, no? I per tant, la visió, a tothom que parles, però bueno, hi ha gent que la seva visió política, jo, com que la meva política en aquest moment és el meu negoci, pues, i no funciona com hauria de funcionar, pues penso que s'estan fent malament les coses. Però sí, de clar.
D'acord. Com s'aconsegueix fer funcionar un negoci quan està la cosa així?
El primer, com t'he dit abans, el primer és tindre il·lusió. Si comences a pensar que això no tira, que això no tira, que això no tira, arribarà un moment que és que no tirarà. Has de tindre il·lusió, començar a tirar endavant i intentar fer coses, vull dir, canviar. Nosaltres...
O sigui que en part aquest discurs de la il·lusió és cert.
Sí, sí.
Si no hi ha il·lusió...
Si no hi ha il·lusió, no hi ha res.
D'acord.
Però
que la crisi és més crisi si per postres no hi ha il·lusió.
Inclús el que tu pots permetre a la gent que tens treballant amb tu, tant a la família com a l'empleat. Perquè no ens oblidem, les empleats són part de l'empresa, sobretot si són empleats que compleixen. Jo tinc gent treballant a casa meva des del primer any que vaig començar. Per tant, jo penso que aquesta gent ja són de la família, no? Perquè tirem junts cada dia i treballem junts. I has de transmetre una mica d'il·lusió. Però clar, si hi ha un dia que no fa res i l'endemà tampoc, i després 3 i 4 dies sense fotre res,
tothom té ulls i tothom té cap, eh?
Clar, i després aviam, la gent qui li agrada treballar i que depèn d'aquesta feina i tal, quan veu que la cosa va malament, i a més jo he reduït personal també, igual que tothom, i veu que hi ha un que se'n va, diu, és que el pròxim seré jo. I això vulguis o no.
Quantes persones teníeu?
Bueno, nosaltres ara, els dies de cada dia, normalment som 6 persones, mm-hmm. però nosaltres podem, cap de setmana podem arribar a les 20-22 persones mm-hmm. treballant.
Perquè ens diu que entre fet i fet, al restaurant hi poden caber?
Aviam, nosaltres de cabuda, si ho omplíssim tots els menjadors, podem posar fins a 350 persones. Però no, portem una política últimament. Hem fet, tenim una sala gran i si no tenim cap banquet, el que fem és obrir aquesta sala i quan mm-hmm. omplim aquesta sala ja no obrim més que més per tema de personal també, perquè ojo, hi ha molt de paro, però quan necessites gent tampoc ho trobes. I aquesta és una altra, la gent el tema serveis, el tema de cap de setmana li costa molt de dissabte i diumenge,
tant aquí com allà.
Igual, però bueno, jo diria que aquí era més fàcil, sí? I trobaves més professional.
D'acord.
És més complicat. Nosaltres allà l'escola d'hostaleria, que hi ha tant a Múrcia com a Almeria, com que està lluny, doncs els quatre nanos que surten...
Clar, no aniran a 100 quilòmetres de distància.
Evidentment, es queden lluny. Allà què passa? Que has de formar tu. I continua passant...
Com si tinguéssiu aprenents.
Exactament. I continua passant el que ha passat sempre. Que quan els ensenyes, se'n van a un altre puesto. Bueno, jo ja dic, tinc sort que tinc alguns que ara aguanten, no? Però acostuma a passar. Això és el que a vegades te fa també perdre una mica d'il·lusió, perquè dius, bueno, si Andalusia concretament, si estem al 27% de paro i quan busco alguna persona per treballar no la trobo, què passa? Antes tant. I t'emprenyes. Hi ha molta gent que diu, no, això és tant a l'INEM i allà estan a punt... Si tu portes a treballar amb una persona per... l'únic que faràs serà, si tens algú que sigui bo, tornar-lo dolent també. Per tant, és la veritat, és així, no? Jo a vegades, i nosaltres a vegades hem passat amb dos o tres persones menys dies que tenia molta feina i hem dit, bueno, pues, aguantarem més hores i tirarem més endavant perquè no he trobat la persona adient. I si després no saben, doncs pues, encara pitjor.
D'acord. Què enyoreu més, Sitges o la política?
Si dic la veritat, evidentment Sitges, sí. Però també enyoro una mica la política. Jo me l'he passat bé a la política, he passat moments també una mica, però jo, i és algo que tampoc m'ha agradat massa, el tema de les banderes blaves a la platja s'han perdut, a la porta un altre sistema, no? Però jo penso que era més eficaç i més engrescador el sistema d'abans, no? A mi era algo que m'encantava, i quan donaven les banderes i anaven es donaven allà les banderes, sempre senties algú de la Costa Brava, hòstia, són els de Sitges, són uns acaparadors, porten tot, i feia, són coses que feien il·lusió. Jo per exemple, jo vam perdre un any, vam perdre la bandera de Garraf, que era un puesto per mi meravellós, i jo ho vaig passar molt malament i vaig dir, fins que no l'aconseguirem no pararem. I bé, no va ser culpa nostra, perquè es va trencar la claveguera, i va coincidir el dia que van vindre a fer les anàlisis i patapam, es van fotre el sol. Bueno, pues ja està. Tot això, a Andalusia ho estan fent. Ara, el que nosaltres fèiem fa molt de temps ho estan fent ara. I a mi em fa il·lusió, arribes a una platja i veus les banderes blaves... I me'n recordo molt, per exemple, aquí van vindre, doncs mira, van vindre a interessar-se per les nostres platges, van vindre de Sant Sebastià, van vindre de Portofino, van vindre de Brighton, i em feia molta il·lusió, perquè si venien és perquè teníem un nom, no? I a més, des d'aquí ho agraeixo públicament, tant a Diputació Barcelona com a la Generalitat. La veritat és que a mi em van ajudar molt. Van ajudar molt, i jo a Diputació no havia tingut mai cap problema, es van donar molt de material. Sitges era la referència de tot Catalunya a nivell de platges. Quan tenien que fer alguna cosa, venien aquí, tu te'n recordes bé, es feien reunions, es feien a Sitges. Les torres de vigilància es van batejar amb el nom Torre Sitges, vull dir, a mi tot allò em va fer moltíssima il·lusió.
I a Vélez Blanco ho heu intentat, fer carrera política o no?
No, i diré, i estic immensament agraït. I primer vull dir, quan estàvem parlant de platges, també ho vaig agrair en el seu moment, i ara també a l'associació de platges a mi em van ajudar molt. Em van donar algun dibuix que altre, però també em van ajudar. Tinc que dir-ho des d'aquí, tota l'associació, i van treballar molt bé, i penso que això em va ajudar molt a Sitges, a fer un nom. Si més no, havia una organització, no? I això és important. Sí, tinc que dir, tot el que dius, quan vaig arribar, el primer any, va coincidir que havia eleccions municipals.
Abeles Blanco.
Abeles Blanco. Mm-hmm. I mira, no sé per què, però em van oferir els tres partits que havia, em van oferir
els tres partits.
Em van oferir el número 1.
El número 1?
El número 1. I em va anar molt bé.
Quins partits eren?
Partit Socialista, PP i Partit Andalusista.
Que us haguéssiu pensat mai, això?
No. No, aviam, m'hagués pensat un, perquè ja més o menys ho sabia. El que no sabia és que tots tres no ho poguessin fer. I em va servir, em va anar molt bé. Tot i que tenia pensat no jugar, això em va acabar de decidir. Perquè vaig dir, pues, com que no puc dir amb un que sí, pues diré que no a tots tres i s'ha acabat.
I ja està.
I ja està. I a més, tenia una bona excusa. Acabava de començar el meu negoci.
No, sí, per tant...
I no, aviam, no és perquè no em fessi il·lusió. I jo penso, home, segurament que hi ha gent que no vol ni sentir parlar de política, però home, ser alcalde del teu poble,
allà,
jo penso que no és
allà, cosa allà no ens sentiran, però quin que sigui agafat dels tres?
No, ho tenia molt difícil. Ho tenia
perquè
molt difícil.
Que teníeu amics a cadascun dels partits?
Sí. Allà
es coneix tothom,
esclar. Allà és com si ets a l'any 73, 74.
Tots
anaven al cine al Prado a Retiro i quan sortien anaven tots a menjar el bocadillo.
D'acord. Vaja, que va donar la sensació que us esperava tothom allà.
Sí, sí. I no, inclús aquestes últimes també. I ara en aquest moment...
És a dir, en aquestes darreres també us van proposar...
Un partit només.
Un partit.
A l'últim només no va proposar un partit.
Quin?
El PP.
El PP.
Sí. I bueno, vaig dir també que no. I ara en aquest moment hi ha un grupet que s'està remenant la cua. I jo els he dit que sí, que jo jugaré per l'últim de la llista. A l'últim de la llista. No, perquè, a veure, hi ha gent que li agrada engrescar. Però després... A mi aquest tipus de política no m'agrada. A més, és un partit nou, el volen fer una mica com Sitges, no? Mm-hmm. Ja et dic abans que no m'agrada jugar amb aquesta.
O sigui que si haguéssiu obrat allò de dir, mira, m'hi fico, potser sí. haguéssiu acabat
no
sent alcalde de Vélez Blanc.
No sé, què hagués passat?
No sé.
Però bueno, ja et dic, a mi m'encanta, i quan sortim... Nosaltres, jo faig, tanquem els dilluns, tanquem el restaurant...
Sí.
I ja els altres amics meus també que tenen restaurant i tanquen també, ja dos més que tanquen dilluns, i ens ajuntem al bar a la nit, a vegades toquen les 3 de la matina parlant de política, no? I tothom m'anima molt.
Perquè clar, allà l'Ajuntament quants regidors té? En un municipi de 1.800 habitants?
Espera, 11 són, sí. Però en aquest moment...
Suposo que amb un pressupost de riure, no?
Si no recordo malament, me sembla que a l'últim estaven al voltant de 100... Bueno, jo encara que parlo amb pessetes, 140 o 150
milions.
Contra milions
de pessetes, sí. Imagineu-vos.
Sí. Lo que passa és que veien, és que clar...
Ni un milió d'euros de pressupost.
Ni un milió d'euros. Comparat amb Sitges...
Per això mateix, ni un milió d'euros de pressupost.
No sé, perquè ja dic, al començament, amb l'alcalde que hi ha actualment, era del partit andalusista. Aquest és d'aquest alcalde que vol ser alcalde i aconseguir ser alcalde, no? Sigui amb un partit o amb l'altre.
D'acord.
Ojo, i no tinc res que dir, bé, tot al contrari, és una bona persona, mm-hmm. I jo vaig col·laborar amb
ell. Però voleu dir que una persona ambiciosa.
Sí, molt ambiciosa. Era un partit independent, antiparque, perquè allà tenim un parc natural molt, molt maco, mm-hmm. però una mica deixat també de la mà de Déu. I després va passar al partit andalusista, i després, com que ningú va treure majoria, va governar amb el PP... Després ha passat al Partit Socialista.
Mare de Déu, i és la mateixa persona, eh?
Sí, sí. No, jo en la legislatura que estava dintre del Partit Andalusista i amb un dos regidors del PP, i em va demanar per col·laborar en temes de turisme amb ell, i la veritat és que vaig anar moltes vegades a la delegació d'Almeria, a Projestes, a Cosetes, i jo després mateix vaig dir que no volia continuar, no per res, perquè clar, ja saps com són els pobles, més quan són petits. Va arribar un moment que ja havia persones que deien que l'alcalde, o sigui, que el que manava era jo.
Era.
I a mi no... Jo ho feia per els negocis del poble, mm-hmm. I vaig dir, no, aquí el millor, Marcelí, tu tens una escopeta i un gos, el temps que tinguis te'n vas a la muntanya, és el que estic fent en aquest moment.
Continueu sent de Convergència i Unió?
Continuo sent d'Unió.
D'Unió.
Sí, continuo. Estic afiliat a Unió Democràtica i continuo. Espero que un dia ho facin millor també, que penso que també ho facin millor i quan surti avui de la ràdio em tiran a la ràdio.
No, no, que...
penso que, bueno, penso que les coses...
Què penseu?
Bueno, jo penso que va haver un moment que cadascú va tirar pel seu carrer i això en política s'ha de fer pinya i es drap.
Com veu viure tot
allò? S'han de lavar dintre casa.
Com veu viure tot allò?
Jo ho vaig viure molt malament i ho sento molt i ho tinc que dir d'aquí. Jo sóc un gran amic del Pere Junyent. Penso que el Pere és una gran persona i penso que d'alguna manera ho van enganyar una mica i es va desenganyar. I jo moltes vegades amb el Pere li vaig dir: Pere, en política s'ha de ser bo però no tonto. I a vegades s'ha d'anar amb una mica de mala llet, però clar, si no tens aquesta mala llet no la pots treure de totes les maneres. I jo tinc que dir-ho i aviam s'ha equivocat moltíssimes vegades, no? Però jo penso que era un gran alcalde pels Sitges i que era una persona que treballava molt i però bueno, com que les coses no van anar bé, jo penso que inclús des d'Unió Democràtica jo vaig tindre, i ara ho puc dir perquè ja no m'importa res, vull dir, no, perquè tampoc és tan dolent. Jo vaig tindre una reunió a la Torreta abans de marxar, que, bueno, encara no sabia quan marxar i tal, i vaig pronosticar el que passaria i ho vaig dir davant d'alguns capitostes de Barcelona, no? I van dir: no, hem de tindre paciència. I jo sabia que això aniria malament, perquè clar, tothom ha de tindre aspiracions. I jo et diré una cosa, i jo mai, i això ho puc dir obertament, jo no he demanat mai ni al número 1, ni al número 4, ni al número 7, ni al número 8, ni a aquesta regidoria, ni a aquesta altra, ni a aquesta altra, mai. Tot el que m'ha caigut, inclús a vegades he dit: no, jo això no ho vull. Perquè jo quan vaig entrar a l'Ajuntament, el primer que vaig dir, que pel número de llista tenia que anar al Consell Comarcal,
sí.
I vaig dir que no volia anar. Vaig dir que no volia anar perquè jo, com que, tot i que treballava més hores que tenia el dia a l'Ajuntament, jo de fet estava cobrant mitja jornada. I l'altra la repartia a casa meva, que no hi era mai, vull dir que, llavors vaig dir no, i si a més a més hi ha un altre company que té més temps i en aquest moment pues no té feina i són 10.000 peles el que donen al Consell Comarcal, pues que treballi aquesta persona i que les aprofiti. Jo mai, això ho dic sincerament, mai he demanat absolutament.
Fins on pugueu dir, potser algú que ens escolti deu interpretar a partir de les vostres paraules, hi havia persones al costat de Pere Junyent que van fer mal a Pere Junyent?
Per mi sí. I no diràs no.
No.
Per mi sí. Bueno, això es va veure després van sortir cartes i història. Jo encara tinc alguna carteta guardada, vull dir que... I jo penso que, bueno, quan, si no estàs a gust amb una persona, l'has de dir i dir, pues marxo i punto, o això no m'agrada, o aquesta, una altra cosa no m'agrada, no? I jo penso, ja et dic, jo penso que els primers que vam començar malament vam ser nosaltres a Unió. Perquè, bueno, ja hi havia gent que tenia aspiracions, i em sembla bé que la gent tingui aspiracions polítiques d'arribar, si és possible, a president del govern espanyol. Sembla molt bé. Però jo penso que totes les coses s'han de fer amb el seu temps. Amb el teu temps, no arribar i començar a donar cop de colze i fer-les, pues, com Déu mana, no? Jo ja et dic, jo no vaig demanar res, és més, i ara ja et dic que es pot dir tot, jo li havia demanat la dimissió al Pere molt més abans, però no, però no pel tema polític, sinó pel tema del meu negoci, per tindre més temps, m'entens?
Sí,
per tindre
sí,
més
sí.
temps
sí,
i poder dedicar-me més. A veure, allà es va fer tota l'obra a distància,
clar.
A distància, i jo a vegades arribava allà i dic, porto 5 mesos sense venir i no em foto res encara, però bueno, calés. Vull dir que llavors, pues, ja et dic que veies coses que deies, no, això no va.
Us veu enfadar amb algú?
Seriosament, no.
No.
No. A vegades, pues, alguna parauleta...
Ei,
que
altra... però...
No, inclús tire més. I això, pues, a mi algú després diu, bueno, no tant. Però jo, inclús amb l'oposició, en tot, m'he tingut grans problemes. Els plens, alguna vegada, alguna paraula...
Ah, que és
inclús,
habitual.
Inclús tinc que dir que a mi em van apujar moltes coses de les que he fet, se m'han apujat directament des de l'oposició. però clar, si el que tens a casa teva no saps portar o... I va haver un moment que el tema va ser molt tens i tant d'un partit com de l'altre, mm-hmm. no? De l'altre. I clar, jo després vaig marxar, com de dir, jo vaig demanar la meva dimissió per poder dedicar-me una mica a lo meu, i Albert Nyunyent inclús em va demanar que inclús com a mínim em quedessi, vaig marxar després de Carnaval, que em quedessi com a mínim al Carnaval, i vaig dir cap problema, em quedo. Ja dic, jo sóc molt amic d'Albert Nyunyent, ho he sigut sempre, ho continuaré sent, i de tots, vull dir, però jo penso que hi ha persones que no van estar a l'altura. Jo penso que quan vas amb un projecte, aquest projecte s'ha d'apujar, i a vegades no sortirà com tu vulguis, però has de fer pinya, ja ho has de... Per tant,
un minut i seran les 11. Això és el que acostuma a passar quan els anys permeten dir les coses, sí, diguem-ne, relativitzant-les i amb aquella sinceritat. Tornareu a Sitges, esclar.
Evidentment.
Dóna tota la sensació d'això,
Si més no, jo suposo que quan en retiri estaré més temps.
Ara dóna la sensació que en compte gotes i que en el futur més aviat tirarà cap aquí que no cap a la terra pròpia, no?
Bé, jo mai no, ja et dic, no diré ni que sí ni que no, ni en política ni en l'altre. No, perquè no ho saps.
Nunca digues d'esta agua,
no beberé,
encara que passi pel molino,
sí,
del reloj.
Sí,
eh?
Sí, exactament.
Si algú de vostès d'on se'n va cap a què? Si van cap a Granada, si poden passar,
sí,
per allà, per exemple?
Sí, evidentment. La sortida de Bellarrubio té dues sortides, tant la primera com la segona.
La segona, si van a petar.
A parar el molí de reloj i és, bueno, jo penso que dinarà.
Doncs... Marcelí Ginel, gràcies de nou per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I sort en el futur, i, com no.
Gràcies, ja havíem de fer una visita.
En 5 minuts tornem. És la segona hora d'aquest cel obert que acaba, doncs, recuperant, doncs, això, molts records amb les paraules de Marcelí Ginel. En 5 minuts tornem amb el Bé Roca, farem així balanç de l'edició del festival i després els esports amb en Pitu Valeri i Antoni Muñoz.